Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Les Balears són la comunitat autònoma amb més reserves marítimes protegides i els pescadors professionals demanen estendre-les encara més. Una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Segons el director general de pesca, Antoni Grau, això a la llarga permet fer captures d'una mida més gran.
Un carroi d'un quilo val molt més que 10 carrotges de 100 grans. Carrotges de 100 grans se'l donen com a dues ratlles per fer broll, i un carrot d'un quilo, pues, no sé, per tant, qui més li paguen a 25 euros d'estima. Això és essencial. Eh? Això és el benefici de la reserva.
És dilluns 13 d'abril. I avui destacam un titular dels esports perquè el Mallorca surt del descens i Vedat Muriqi és el màxim golejador de la història del club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La victòria per 3-0 contra el Rayo Vallecano fa que els vermells amb 34 punts s'acabin la jornada fora de la zona de descens. Un triomf que té un nom propi, el del davanter Vedat Muriqi, que amb els dos gols anotats ahir es converteix en el màxim golejador de la història del Mallorca a primera divisió, 55 gols, superant així a Samuel Eto'o, que en va marcar 54. Jan Virgili sentenciava el partit amb el tercer gol, el primer del català amb la camiseta del Mallorca. Sentim Vedat Muriqi.
Tenía clarísimo que quiero ser uno de los leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros, todo, que hoy he cumplido uno de mis sueños. Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
Aquest és, sens dubte, un dels protagonistes del dia i de les darreres hores, però també n'hi ha un altre perquè a Hongria aquest que sentireu serà el nou president del país.
Magyar emberek ma igent mondtak Európára.
Nom Péter Magyar i ha guanyat les eleccions amb més del 50% dels vots.
El conservador posarà punt final als gairebé 16 anys de govern de l'ultra i antieuropeista Viktor Orbán, que ha reconegut la derrota. És un canvi de rumb important d'un país que en els darrers anys ha tingut posicions pròximes a la Rússia de Putin i als Estats Units de Trump.
I l'altre assumpte destacat del món ve des dels Estats Units, que han ordenat a l'exèrcit el tancament perimetral de l'estret d'Hormuz.
Trump respon així al fracàs de les negociacions d'aquest dissabte amb l'Iran. El preu del petroli es torna a disparar i el barril de Brent supera de nou els $100.
Avui a l'informatiu matí parlarem de la darrera hora d'aquesta crònica internacional i també serem en directe a la Fundació Banc de Sang i Teixits, que avui organitza una jornada conjunta de recollida de sang en un espai molt especial.
Seran avui hora baixa entre les 4 i les 8 i ho faran atenció al Teatre Principal de Palma. Els participants rebran una invitació per anar a l'òpera.
Són les 7 i 3 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Escanellas i Toni Sastre. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les Balears concentren una superfície de més de 60.700 hectàrees de reserves marítimes. Ara per ara, una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Som la comunitat amb més reserves i en els darrers 10 anys se n'han declarat 5 de noves. Els pescadors professionals reclamen, però, estendre encara més aquestes àrees.
Amb la darrera ampliació de la reserva d'Esfreus, Formentera passarà a estar protegida per una reserva única. Les 5 noves reserves, entre les quals Tagomago, Eivissa i la Punta de sa Creu a Formentera i l'Illa de l'Aire a Menorca, són poc extenses, a excepció de Tagomago, que concentra més de 4.000 hectàrees. Antoni Grau és el director general de pesca.
El que són la Mediterrània, d'Itàlia, França, Espanya, per suposat, no hi ha enlloc que hi hagi tantes reserves. Ni en proporció respecte de sa costa, ni en número.
Del total de les 12 reserves, la del Llevant a Mallorca i la Dragonera tenen aigües compartides amb l'Estat espanyol. La primera figura de protecció pesquera efectiva i està prohibida la pesca d'arrossegament i s'hi regulen les activitats de pesca artesanal i recreativa va ser la del Freu d'Eivissa i Formentera l'any 1999. En aquests moments, el govern té en exposició pública l'ampliació de la reserva dels Freus i la petició d'estendre altres reserves.
Sí que és veritat que el govern anterior i nosaltres ja fa bastant d'anys que han demanat a l'Estat que faci dues reserves marines més. Una a Solla, que si no m'equivoc que se demana des de l'any 2010, i una altra a Formentera, que és el Baifondo, que seria al sud d'Escat de Barberia, amb aigües exteriors.
Perquè ens en passem una idea, els Freus d'Eivissa i Formentera té en aquests moments 15.000 hectàrees i en l'ampliació s'arribaran a les més de 17.000. Pel que fa al del migjorn de Mallorca, des del Cap Blanc fins a Cabrera i a Cala Figuera, concentra prop de 22.000 hectàrees. I com dèiem, les reserves marines són el resultat d'anys de reivindicacions per part del sector pesquer balear. Els pescadors reclamen més vigilància i també vedes. Tomeu, president de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada.
Una vigilància, qualsevol podria fer qualsevol cosa, pescador, que no sigui pescador, podria fer qualsevol cosa que està mal feta. Vedes, hauria d'haver unes vedes, que nosaltres aquí tenim només 3 mesos de llagosta, de palangre també 5 mesos de palangre.
A efectes pràctics, l'aprovació d'aquestes àrees de protecció pesquera ajuda a incrementar les captures i fa que els peixos siguin més grans. Hem de pensar que els pescadors artesanals que poden pescar dins les reserves fan captures d'exemplars més grossos.
Un carroig d'un quilo val molt més que 10 carroigs de 100 grans. Carroig de 100 grans se venen com el borrall a preu d'or i un carroig d'un quilo, doncs, no sé, per tant, qui més li paguen a 25 euros el quilo. Això és essencial. Això és el benefici de la reserva.
I en algunes reserves la biomassa de peixos és fins a 52 vegades superior. També ajuden a la recuperació d'hàbitats com les praderies de Posidònia i els fons coral·lígens. La majoria d'aquestes àrees de protecció d'hàbitats d'espècies i biodiversitat a la mà pertanyen a aigües interiors. Només 6.000 són exteriors.
I ara anem de la mà a la muntanya, perquè la plataforma Dret de Pas Mallorca, que aglutina col·lectius com els ciclistes, els senderistes, els escaladors o els excursionistes, es mobilitza contra la llei de la Serra de Tramuntana que impulsa el Consell de Mallorca. Critiquen que la futura norma exigirà una autorització dels propietaris per travessar les finques de propietat privada. Més d'un 80% dels terrenys ho són i auguren que aquesta regulació significarà el final d'aquestes activitats i el tancament de molts de camins. Un extrem que nega la institució insular, que explica que la llei preveu arribar a acords i convenis amb les propietats privades per obrir noves rutes.
Aquest dimecres finalitza el període d'al·legacions. De fet, i aprofitant aquest dia, la plataforma preveu entregar de forma simbòlica un milenar de signatures contra la norma. Segons la plataforma, la justificació principal de les restriccions és la protecció del patrimoni. El portaveu de l'entitat, Pep Estopa, assegura que hi ha estudis que demostren que les bicicletes de muntanya tenen un impacte molt baix pel que fa a l'erosió del territori.
El que fa mal els camins és les torrentades i la pluja i condicions atmosfèriques, no? Meteorològiques. De fet, el fet de que un camí s'emplei fa que el camí se consolidi. No? És a dir, si un camí el deixes, s'emple d'herbes, tal i qual, quan fa mal temps se bloqueja. Vull dir, són moltes vegades són els mateixos senderistes o ciclistes els que quan passen per un camí troben una vez que ha hagut la part i reobren el camí.
El director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivelles, explica que s'han reunit amb la plataforma i que els ha comunicat que mai se'ls restringirà el pas per camins públics i que volen fomentar l'obertura de més camins. Solivelles destaca la bona voluntat dels propietaris a l'hora de facilitar l'accés a les persones que volen gaudir de la serra.
Veure que s'ha de fer un esforç per que se hi entengui aquest respecte en aquestes zones privades, perquè realment és un dret constitucional, és a dir, això és així. Però s'ha de destacar sempre la bona voluntat que ha hagut dels propietaris i pagesos a l'hora de passar per qualsevol propietat privada. I nosaltres volem que segueixi així, sense cap dubte, i així ho fomentarem i se fomenta en la llei.
Estopa indica que la llei de la Serra de Tramuntana trepitjarà la llei de camins de 2018 del govern, un fet que, diu, pot generar inseguretat jurídica tant per als propietaris com per a les persones que fan esport a la serra.
Si un mateix camí té dos lleis que l'afecten, serà complicat. I, a més, el que fa el Consell de Mallorca és regular la Serra Tramuntana i la resta de l'illa no, en el qual encara lia un poquet més la cosa. No? Jo quan he de mirar jo he de saber què és el que puc fer a Mallorca, que mira, la llei balear o la llei insular.
El portaveu de Dret de Pas Mallorca pronostica que la regulació que planteja la institució insular generarà rebuig i conflictivitat perquè les persones que vulguin passar o continuaran intentant. Demana també responsabilitat a les persones que fan activitats esportives a la muntanya.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 10 minuts. Un motorista de 46 anys ha perdut la vida aquest cap de setmana en un accident de trànsit amb la seva moto. Va ocórrer la matinada de diumenge en un sinistre que sembla fortuït, sense cap altre vehicle implicat.
Així es ha ocorregut a Solla, a la via en direcció al port i a les proximitats d'un davallador del tramvia. Se sospita ara que el motorista ha perdut el control i ha xocat contra el pal de la catenària. Tot d'una, el vehicle hauria quedat al vell mig de la via i s'hauria cremat. L'avís s'ha rebut a través de l'alarma del mòbil que s'activa automàticament en cas d'accident. Segons informa el SAMU 061, fins al lloc s'han desplaçat una unitat de suport vital avançat i una altra de bàsica, més dels bombers i també de la policia local, però els sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida del motorista i han certificat la mort.
I un incendi aquest diumenge cap vespre a una casa de Maó del barri de Del Sant Joan ha encès totes les alarmes entre els veïnats.
L'edifici, que es troba abandonat i ocupat, ha quedat molt afectat després de calar-se foc. Segons els bombers, ha estat precisament la persona que l'ocupava qui hauria provocat aquest incendi. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat Policia Nacional, també unitats de la policia local i dels bombers. Els serveis d'emergències han hagut d'acudir fins a dues vegades durant el dia d'ahir per un avís d'incendi. La ràpida intervenció dels bombers ha permès que el foc no es propagués a les cases del costat. La zona ha quedat, en tot cas, acordonada i precintada.
I Es Mercadal reduirà un mes el servei de socorrisme a les platges del municipi. El cost s'ha duplicat i no hi poden destinar més recursos. Els treballadors creuen que podria ser un precedent i clamen per tenir unes condicions de feina dignes. Ramiro López.
Els ofegaments són la segona causa de mort accidental a les Balears. Durant el 2024 es van produir 117 accidents greus a les platges de Menorca i una bona part als mesos de maig i octubre. Així ho explica Rafa Ferrer, president del Comitè d'Empresa dels Socorristes de Menorca.
És quan més temporals n'hi han i és quan es fan rescats més importants.
L'Ajuntament d'Es Mercadal reduirà un mes el servei de socorrisme. Serà del 15 de maig al 15 d'octubre, quan abans començava dia 1 de maig i acabava el 31 d'octubre. El cost s'ha duplicat respecte a fa 4 anys i expliquen que no ho poden assumir. Escolta'm a Joan Pellicer, Batlle d'Es Mercadal.
Els costos, com us plantejava inicialment l'empresa, eren molt més elevats, eren al voltant de 600.000 euros. Al final han hagut d'ajustar temes de personal, ajustant dies.
Els ajuntaments demanen mancomunar el servei per obtenir preus més competitius. Toni Borràs és regidor d'Es Mig Gran.
El que s'ha proposat en el Consell és que es fagués una licitació conjunta, com que el global seria molt més gros, hi hauria molt més possibilitats de treure millor preus.
Els socorristes deixaran de percebre un mes de sou i fer feina 5 mesos no els permetrà optar ajudes. També afectarà les persones amb mobilitat reduïda perquè una de les platges afectades ofereix servei de cadira amfíbia. Escoltem de nou el socorrista Rafa Ferrer.
I és un servei que oferim en esta platja, justament, en Arenal d'en Castell, i és l'única de Mercadal que ho oferim, i Juntes Grau és l'única del nord.
També avisen de possibles conflictes legals amb el servei de gandules i parasols. Onofre Obrador és secretari del Comitè d'Empresa dels Socorristes de Menorca.
Tenen que tenir una persona en sa titulació de socorrisme i tots els materials que facin falta, com seria un defibrillador, oxigen, que sustenten de que el servei de socorrisme comenci dia 1 de maig i pugui cobrir aquestes necessitats.
Els socorristes temen que això suposi un precedent i més ajuntaments optin per reduir el servei.
I l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia garanteix la seguretat a les zones de Sarrossa i la Xanga després de l'enfonsament d'una embarcació aquest divendres prop d'Es Botafoc.
Sí, tot després d'una inspecció tècnica amb responsables d'emergències i també de Capitania Marítima, que ha determinat que no hi ha risc en aquests moments per la ciutadania ni tampoc afectació rellevant pel medi ambient i les platges que s'han reobert amb normalitat. A partir de demà, per tant, el consistori activarà un dispositiu extraordinari de neteja per retirar restes sòlides del sinistre amb un cost estimat a 15.000 euros que es reclamarà al propietari de l'embarcació.
Són les 7:15. L'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears ha convocat dues concentracions, avui i demà, a Alcúdia i a Palma, per reivindicar l'atenció primària. Ahir va ser el dia dedicat a aquesta especialitat i l'entitat reclama un servei de qualitat, accessible i participatiu. Tot això quan l'espera per veure el metge és de 7 dies a les Balears, segons el baròmetre sanitari del Ministeri, amb més demora en les consultes telefòniques que en les presencials. Una dada que es podria reduir encara més completant les plantilles en els centres de salut. Així ho reclamarà el Sindicat de Tècnics d'Infermeria avui a la Conselleria, en una reunió. Laura Vanrell.
A les Balears hi ha 162 centres de salut i unitats bàsiques. Entre tots sumen just un centenar de tècnics d'infermeria. Es distribueixen segons les necessitats i això suposa que alguns centres no compten amb aquesta figura clau per l'atenció bàsica i la supervisió de les cures als pacients. Alejandro Juana, secretari d'Acció Sindical d'USAE Balears.
Y habría que aumentarlos en unos 50 o 60 TKs más para la atención primaria. Teniendo en cuenta que hay técnicos, hay centros que solo hay un técnico en cuidado de enfermería para todo el centro, ¿eh? Si esa persona un día, por motivos X, se pide un día libre o una baja, sus tareas se quedan sin realizar cuando el centro sigue trabajando, porque dentro de nuestras funciones está el controlar el buen funcionamiento de todo el centro.
El sindicat apunta que les plantilles no s'han adaptat a l'augment de la població actual i que es fa més necessària que mai la contractació d'aquests tècnics. Posa com a exemple el Centre de Salut d'Arquitecte Bennàsser de Palma, amb un dels majors volums de feina.
Estamos hablando de un volumen de 90-100 analíticas diarias. Todo eso hay que tramitarlo y que tienen dos técnicos o tres técnicos, o en el caso del Arquitecto Bennàsser, cuatro. Pero las plantillas no se han redimensionado al volumen que venía la... o que se ha redimensionado a la población. Facilitaría que el resto de profesionales fueran más descargados y poder aumentar pacientes en lo que son las agendas y no tener que sobresaturar a los que ya hay.
A més, Alejandro Juan defensa que la incorporació d'aquest sanitari suposaria una millora en l'atenció al pacient i alleugerir les urgències dels hospitals, a més de poder ampliar els serveis.
El técnico en cuidado de enfermería podría desarrollar funciones dentro de, por ejemplo, ir a atención domiciliaria a controlar constantes básicas y luego en los programas que tenemos de educación de la salud, que son las rutas saludables, también los técnicos en cuidado de enfermería pueden acompañar o bien a la enfermera o bien al fisio a hacer todas las rutas que se hacen dentro de la ciudad de Palma.
El sindicat USAE es reunirà avui amb la Conselleria de Salut per presentar un decàleg amb 27 punts. Inclou la creació de la figura de coordinador de tècnics d'atenció primària, l'abonament per desplaçament als professionals que en una mateixa jornada han de canviar de centre de treball i també la declaració de places de difícil cobertura a Menorca, com ja s'ha fet amb altres especialitats.
També el sindicat d'infermeria, el SATSE, lamenta la precarietat laboral que pateixen les infermeres i els fisioterapeutes. Dificultat per conciliar canvis de torn i guàrdies, a més de l'elevat cost de la vida a les illes. N'hi ha que fins i tot han tornat a la península o que s'ho plantegen.
Aquesta enquesta realitzada per SATSE confirma que el 66% de les infermeres, una tercera part, i també d'infermers i fisioterapeutes, no descarta fins i tot abandonar la professió per poder conciliar. L'aprovació de l'Estatut Marc en l'àmbit nacional permetrà millores. Carmen Ortiz és coordinadora d'Igualtat de SATSE Balears.
Todas las comunidades autónomas estarán obligadas a ese plan de conciliación y nosotros exigiremos la inmediata constitución de todas las mesas para que eso se haga. No tener que elegir entre trabajar o cuidar de nuestras familias, porque hasta donde yo sé, hijos tenemos unos, no tenemos todos, pero padres tenemos todos. Y esas somos nosotras las mujeres las que mayoritariamente seguimos cuidando de nuestros familiares.
Les principals problemàtiques a l'hora de conciliar tenen a veure amb la falta de personal, els canvis de torn imprevistos i també treballar en cap de setmana.
Cuando una enfermera disfruta o coge una reducción de jornada donde le reducen el sueldo, si a esa enfermera inmediatamente no la sustituyen, y podemos estar hablando de meses donde no sustituyen a esa enfermera, el resto de compañeras están asumiendo esos pacientes. Entonces, esa sobrecarga hace que lleguen a sus casas muertas, reventadas de trabajar, con esa sobrecarga laboral. Y eso, a su vez, hace que a su familia no le puedan atender como toca.
Més del 55% de professionals coincideixen que la seva salut mental se n'ha ressentit, i així com la seva economia, perquè han de contractar cuidadors a fi de que s'ocupin de les seves famílies quan ells fan feina.
Són les 7 i 20 minuts. Avui vos explicam també que les Balears són el territori on més habitatges es venen a mans d'estrangers. 3 de cada 10 residències les compren gent de fora. Els alemanys són el principal comprador estranger, seguit del britànic, l'italià, el suec i el francès.
I de moment els habitatges més cars, val a dir els més de 500.000 euros, van fregar el 42% el darrer any. Les immobiliàries preveuen que la tendència augmenti per la guerra de l'Orient Mitjà, ja que molts inversors, diuen, volen fugir dels països en conflicte. Daniel Arenas és el president de l'associació d'immobiliàries Avini.
Tenen por. No s'esperava ningú aquesta situació. Ells sempre els han venut allà que és un lloc segur. Al final hem vist que no ho estan, i tenen por de tornar-hi.
I la tendència ara per ara és que els clients sol·licitin cases més grans, també poden pagar preus més elevats, a més d'un lloc del treball. Els nous compradors volen, per exemple, altres espais com un gimnàs.
Hem notat que hi ha molta més gent que està trobant, cercant cases més àmplies perquè volen viure aquí tot l'any, no? Amb la família, amb els nens. No? I sobretot demanen espai per poder treballar des de casa, demanen un despatx.
Mentrestant, pels residents és molt difícil comprar un habitatge i creix la tendència de les donacions en vida com a l'única manera que tenen molts per convertir-se en propietaris i poder-se emancipar. L'any passat, les illes es van acollir més de 3.860 donacions. És una xifra que gairebé duplica la de 10 anys enrere.
I els experts diuen que els preus elevats, també la precarietat laboral, fan que heretar esdevingui la via més directa per accedir a un habitatge. L'any 2025, les donacions en vida varen assolir, com dèiem, el seu màxim històric. David Abril és professor de Sociologia de la UIB.
La gent treballadora, de qualque forma s'estalvi, l'ha patrimonialitzat en forma d'habitatge. És com un model social que també ens genera molta frustració, perquè si no pots comprar aquest primer habitatge és com un fracàs si te compares amb els teus pares.
Per a molts, com dèiem, heretar s'ha convertit en l'única via per ser propietari.
Les herències són com una gota dins un oceà que, bueno, afortunat, afortunada, és qui li pugui caure una, no? Però potser quan te cau no és justament quan la necessites, que quan ets més jove. Si jo ara me cau una herència, me va anar molt bé, però jo la tenc a meva.
Una solució que, segons l'advocat Miquel Àngel Mas, no serveix per posar remei a la crisi de l'habitatge.
Però sí que és una via d'escapament. No és la solució d'habitatge ni prou fer-hi. És a dir, això d'habitatge és molt més complex i necessita un consens social per veure com reduïm els incentius econòmic d'un habitatge.
I atenció també avui, perquè s'obre el termini per sol·licitar plaça en educació infantil de 0 a 3 anys per al curs que ve, per al 2026-2027. La Conselleria d'Educació preveu autoritzar 1.200 places més respecte al curs actual.
Sí, així és, i d'aquestes 500 en total seran públiques i 700 concertades. Amb aquesta ampliació hi haurà una disposició de les famílies, unes 15.300 places gratuïtes a totes les Balears, apunta el comunicat.
I també comença avui el termini per sol·licitar les ajudes per reforçar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat que ofereix el Consell de Mallorca.
Dotada amb 600.000 euros, la convocatòria serveix per cobrir les despeses generades durant l'any 2025 en tractaments sociosanitaris, però també amb ajudes tècniques com pròtesis o serveis per familiars cuidadors. Precisament, els requisits són tenir una discapacitat igual o superior al 30%, 93%, ser menor de 65 anys i haver estat empadronat a Mallorca en el moment de les despeses. La convocatòria romandrà oberta fins al proper 12 de maig.
I per cert que el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera ha iniciat una sèrie d'actes aquest mes per commemorar el 95è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, que va tenir lloc un dia com demà, el 14 d'abril del 1931. El programa ha començat al Cementeri Vell de Vila amb la lectura poètica, una ofrena floral i una lectura d'un manifest reivindicatiu que tracta sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Un acte de memòria i homenatge a les víctimes durant la Guerra Civil i la dictadura. És el president del Fòrum, Luis Ruiz.
Curiosament, aquells que es van rebel·lar contra la Constitució i el règim legítim acusaven aquestes persones que veiem aquí darrere, en aquest memorial, les acusaven de rebel·lió, quan eren ells els que havien protagonitzat aquest delicte.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara parlant d'una periodista referencial, pionera, que durant gairebé 40 anys va informar de la realitat de pràcticament tot el món en unes cròniques que formen part de la història de la televisió. Parlant de Rosa Maria Calaf, corresponsal de Televisió Espanyola als Estats Units, a Moscou, a Buenos Aires, enviada arreu del planeta, i demà recala a Palma, convidada pel Club Última Hora per fer una conferència sobre informar-se per ser lliures, el dret a la veritat. Hem parlat amb ella abans d'aquesta cita.
Sí, es assegura la Calaf, perquè hem de dir que ella és la Calaf, com les grans, que, tot i que és veritat que mai ha estat fàcil informar, fer periodisme en aquests moments de xarxa social, també de notícies fakes, d'algoritmes i d'intel·ligència artificial, ho és encara més.
La intel·ligència artificial, diguem, el gran problema que té és que hauria de ser una eina de progrés, no?, i una eina d'equitat, de treballar per una societat més justa i millor per tots, quan en realitat en aquest moment el que està és donant, sent un factor de poder, no?, per manipular precisament la possibilitat de la ciutadania per aconseguir això, és a dir, per tenir el control i la defensa dels seus propis drets.
I precisament perquè tot això no passi, però especialment els joves, ens hem de fer moltes preguntes en el moment d'informar-nos.
Has de saber com es construeix la informació que reps, no? I qui la construeix, no? I per què la construeix i a qui beneficia. I te n'has de donar compte, clar, de que és important que construeixis un sentit crític. Però amb això no naixem, o sigui, no naixem ensenyats. És que hem d'aprendre.
Si la voleu escoltar, la conferència és demà mateix a les 7 del capvespre a l'Aljub del Museu d'Esbaluart de Palma i forma part del Fòrum de Debat i d'Opinió que promou el diari Última Hora i el grup Serra. L'entrada és de franc.
I precisament, quan són les 7:27, parlant de periodisme. Perquè és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada avui a les Illes, que parla molt de futbol, però també d'habitatge i de turisme.
Ja sabeu que és un tema recurrent, també ho has parlat de futbol després del cap de setmana, i de mentre Última Hora fa pràcticament un pòster a primera plana de la victòria mallorquinista, de la mà de Muriqui, deixa la columna de la dreta per diversos accidents i casos que són als tribunals. Diari de Mallorca, per la seva banda, en canvi, dedica una part de la portada al futbol, però en titular explica que les reserves d'estiu per llogar un vaixell a Mallorca són ja del 70%. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario entrevista una gestora de patrimoni immobiliari. OK Baleares destaca que hi ha causes judicials que ja estan agendant-se per l'any 2030 i l'Ara Balears, per la seva banda, el tercer del Digital, denuncia que una zona única escolar és igualtat aparent però desigualtat real. Ho explica després a l'interior i ho combina amb entrevistes amb professors manacorins que critiquen el canvi de la manera de triar escola que diuen que ningú l'havia demanada. Tornant als diaris en paper, a les Pitiuses, però, l'estela de les xifres turístiques denuncia el periòdico d'Eivissa amb fotos un expoli del patrimoni apícola eivissenc, però destaca que les discoteques freguen el ple total en els openings, que s'esperen 30.000 persones per aquest esdeveniment. Diario d'Eivissa, per la seva banda, en canvi, assegura que jutgen a un, per proxenetisme, el cap d'una xarxa de taxis pirata d'allà, i remata el Menorca dient que els treballadors del turisme renuncien a venir enguany, en parlàvem fa just una estona, per l'alt cost de l'habitatge.
I pel que fa a la premsa estatal, pendents avui de les eleccions a Hongria.
És així, en el cas del País ho duen ben gros, a davall una fotografia de la gent als carrers, amb banderes, i diu que l'oposició arrasa allà i posa fi a l'era ultra d'Orbán. A baix diu que Trump ordena el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz, després de fracassar en el diàleg. El Mundo obre també amb Orbán, però diu que perd i que aquesta és la manera de frenar el trumpisme a Europa, ho diu textualment. L'altra meitat de la portada, sense fotografia en aquest cas, la dedica a dir que el Partit Popular arriba a la precampanya amb la majoria absoluta a tir. Victòria aclaparadora de Maigar, titula l'ABC, que és l'únic que dona protagonisme a qui ha guanyat i no a qui ha perdut aquestes eleccions, diu que acaba l'antieuropeisme a Hongria i La Vanguardia, més elegant, diu que el País posa fi a l'era Orbán, però obre amb el bloqueig d'Hormuz ordenat per Trump després de fracassar les negociacions.
Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar quins són els temes destacats d'aquest matí de dilluns. Les Balears és la comunitat autònoma amb més reserves marítimes marines, volien dir protegides, i els pescadors professionals demanen estendre-les encara més.
Una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Segons el director general de pesca, Antoni Garau, això a la llarga permet fer captures de mida més grossa.
Un carroi d'un quilo val molt més que 10 carrotges de 100 grans. Carrotges de 100 grans se donen com el borrall a preu d'or i un carroll d'un quilo, pues, no sé, tot aquí més li paguen a 25 euros el quilo. Això és essencial. Això és el benefici de la reserva.
La plataforma Dret de Pas Mallorca, que aglutina col·lectius com els ciclistes de muntanya, senderistes, escaladors o els excursionistes, critica la llei de la Serra de Tramuntana que impulsa el Consell de Mallorca.
Lamenten que la futura norma exigirà una autorització dels propietaris per travessar les finques de propietat privada i diuen que això significarà el final d'aquestes activitats i també el tancament de molts de camins. Pep Estopa és el portaveu de l'entitat.
El que fan els camins és les torrentades i la pluja i condicions atmosfèriques, no? Meteorològiques. De fet, el fet de que un camí s'emplei fa que el camí se consolidi.
Avui comença el termini per presentar les sol·licituds per una plaça d'educació infantil de 0 a 3 anys.
Es podrà presentar fins dia 21 d'abril i es pot fer també de manera telemàtica. Educació preveu autoritzar enguany unes 1.200 places més que el curs anterior. D'aquestes, 500 seran a centres públics.
L'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears ha convocat per avui i demà dues concentracions a Alcúdia i Palma per reivindicar l'atenció primària.
Reclamen un servei de qualitat accessible i participatiu. Això quan l'espera per veure el metge és de 7 dies a les Balears, segons el baròmetre sanitari del Ministeri, amb més demora en les consultes telefòniques que en les presencials.
Un motorista de 46 anys ha perdut la vida aquest cap de setmana en un accident de trànsit a Solla, la via en direcció al port.
Se sospita que el motorista ha perdut el control i ha xocat contra el pal de la catenària del tramvia. Tot d'una, el vehicle hauria quedat al vell mig de la via i s'hauria cremat.
Avui, la darrera hora ens deixa dos assumptes destacats. Cas de la crònica internacional a Hongria, aquest serà el nou president del país.
Magyar emberek ma igent mondtak Európára.
Nom Peter Madjar i ha guanyat les eleccions amb més del 50% dels vots.
El conservador posarà punt final als gairebé 16 anys de govern de l'ultra i antieuropeista Viktor Orbán, que ha reconegut la derrota. És un canvi de rumb important d'un país que en els darrers anys ha tingut posicions pròximes a la Rússia de Putin i als Estats Units de Trump.
I l'altre assumpte destacat del món ve dels Estats Units, que han ordenat a l'exèrcit el tancament perimetral de l'estret d'Hormuz.
Trump respon així al fracàs de les negociacions d'aquest dissabte amb l'Iran. El preu del petroli es torna a disparar i el barril de Brent supera de nou els $100.
D'aquí uns minuts vos ampliarem tota aquesta darrera hora de la crònica internacional i també serem en directe a la Fundació Banc de Sang i Teixits, que avui organitza una jornada conjunta de recollida de sang en un espai molt especial.
Serà avui hora baixa entre les 4 i les 8 al Teatre Principal de Palma. A més, els participants rebran una invitació per anar a l'òpera.
I pel que fa al temps, continua una jornada inestable amb avís taronja per mala mar a Menorca i groc al nord i nord-est de Mallorca. Marc Caldentà, i bon dia.
Bon dia, així és. La setmana comença amb aquesta inestabilitat en forma de vent i, per tant, de temporal marítim amb onades que a la Boia de Mó ja han superat els 6 metres d'altura d'onada màxima. I, per altra banda, també destaquem aquest episodi de pluja que vàrem encetar i mitjan de matí i migdia, depèn del radar, precipitacions que han anat seguint aquestes darreres hores i s'han acumulat ja quantitats significatives, sobretot a punts de muntanya, per exemple, a Mortitx, freguem ja els 100 litres, 97, 87 en els campaments dels soldats, el Parc Natural de Llevant Tartà. També punts de l'interior de Mallorca, fins a 36 litres a Sant Joan, 31 a Ferreries, o 25 a Sant Miquel de Balançat. Ara bé, aquestes pluges continuaran de manera feble aquestes pròximes hores, però a partir de mitjan de matí, sobretot migdia, ja se n'aniran desplaçant cap en el sud, per tant, deixaran d'afectar-nos de manera directa i pot haver qualque brusca feble avui cap vespre, però insistim que serien pluges anecdòtiques, això sí, una jornada avui de cel tapat, de mala visibilitat i també pendents, com dèiem, d'aquest vent de component nord que bufa amb intensitat a Menorca. Un dia fresc, que ara mateix tenim temperatures de 10, 11, 12 graus arreu del territori, màximes que quedaran entorn dels 15, per tant, la setmana comença amb aquesta situació d'inestabilitat, de pluges que van a menys, però atenció, amb aquest vent de component nord.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Mallorca surt del descens i Vedat Muriqi ja és el màxim golejador de la història del club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La victòria per 3-0 contra el Rayo Vallecano fa que els vermells, amb 34 punts, s'acabin la jornada fora de la zona de descens. Un triomf que té un nom propi, el del davanter Vedat Muriqi, que amb els dos gols anotats ahir es converteix amb 55 dianes en el màxim golejador de la història del Mallorca a primera divisió, superant així a Samuel Eto'o, que en va marcar 54. Jan Virgili sentenciava el partit amb el tercer gol, el primer del català amb la camiseta del Mallorca. Sentim el protagonista, Vedat Muriqi.
Tenía clarísimo que quiero ser una de las leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros, todo, que hoy he cumplido uno de mis sueños. Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
El Mallorca, que afrontava el partit en zona de descens després dels resultats anteriors dels rivals més directes en la lluita per la permanència, va aconseguir una victòria que és molt important de cara a l'objectiu de final de temporada. És Vedat Muriqi.
Muy importante, la verdad. Ayer ha sido un día muy interesante porque jugaban nuestros rivales, entre comillas, partida, pero Alaves empató, Sevilla ganó, no sé qué, y de repente dormimos en descenso. Pues ha sido un poco interesante, pero nosotros, sabiendo cómo jugamos y cómo apretamos en ese campo que nuestros aficionados, pues hemos hecho muy buen trabajo y ahora ya estamos fuera de descenso.
Martín de Michelis es va desfer en elogis cap al davanter Kosovà, però té clar que és ara per ara el que ha d'ocupar el cap dels seus jugadors.
La salvació. Perdona per mi resposta tan corta a una hermosa pregunta. La salvació. És un orgullo poder estar acá y ver que se transformó en el goleador histórico de la institución con 55 por encima de una leyenda como es Samuel Eto'o. Sus 55 goles no reflejan la humildad y la corazonada que tiene él para con todos. Está preocupándose en muchos aspectos grupales por encima de lo individual y eso lo hace el jugador que es, porque entrega todo por el equipo.
El pròxim partit del Mallorca serà d'aquí 9 dies, el dimarts, dia 21, amb la visita del València a Somos. I a més de la victòria del Mallorca, ahir també es varen jugar aquests altres partits. L'empat entre Osasuna i Betis, la victòria del Real Oviedo al camp del Celta de Vigo per 0-3 i la victòria a domicili també del Villarreal per 1-2 a l'Atlètic Club de Bilbao. Avui la jornada 31 la tancarà el partit entre el Levante i Getafe a les 9 del vespre. Més futbol, la primera federació, victòria de l'UD Eivissa per 2-1 contra el Torremolinos, amb gols de Javi Eslava i Fran Castillo. Amb aquests 3 punts, el conjunt blau cel és ara per ara 11 en 43 punts. Sentim l'entrenador Miguel Álvarez.
Hemos centrado mal al partido, pero creo que también hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el equipo, que ya últimamente no habíamos remontado nunca, pero sí que habíamos como el día 0-2 de Alcorcón, y creo que el equipo se ha rehecho y sobre todo creo que la segunda parte creo que hemos sido muy superiores al rival. Al final, cuando los chicos tienen tranquilidad, los entrenadores tenemos tranquilidad, somos mejores entrenadores y mejores jugadores.
A segona federació, derrotes de l'Andratx, Porreres i Eivissa. La Societat Esportiva va caure en temps afegit per 2-1 al camp del Reus i per la seva banda el Porreres va perdre per 2-0 al camp del Barbastre i l'Andratx va ser golejat per l'Atlètic Balears 5-1 al derbi jugat a l'Estadi Balear. Sentim a Luis Blanco, tècnic del conjunt blau cel, i José Contreras, entrenador de l'Andratx.
A estas alturas no podemos dar pasos atrás. Ya todos los pasos que demos tienen que ser hacia adelante. Siento que el nivel individual de los jugadores está creciendo y yo creo que esto va a ser importantísimo aquí a final de temporada.
A nivel defensivo no ha sido nuestro mejor día porque nosotros nos caracterizamos por ser un equipo muy solidario en defensa y que nos cuesta meternos goles y la verdad que no hemos estado a la altura del partido.
I el Poblense va guanyar per 2-1 el Torrent en un partit que va començar perdent. Amb aquesta victòria, els poblers es mantenen tercers a la classificació amb 53 punts. En bàsquet, l'Azul Marino és a 2 victòries d'ascendir a la màxima categoria femenina del bàsquet. L'equip mallorquí va guanyar la pista de la Salle Melilla per 63-94, sumant així l'onzena victòria consecutiva. Destacar el partit de dues mallorquines, Maria Espanya amb 21 punts i Alba Torrents amb 15. A primera fe, pel Palmer Bàsquet va perdre Somos contra el Coé, el Melilla, per 75-82. Una derrota que complica el futur del conjunt palmesà a la categoria. I a la segona fe, per la victòria del Clat Sant Antoni a la pista del Salou per 59-96, una victòria que fa que els eivissencs arribin amb opcions de ser campions a la darrera jornada. El Clat Sant Antoni s'ha assegurat així la segona plaça i si guanya dissabte el Bisbal i el Castelló perd a Llíria, el Llíria serà campió del seu grup.
Gràcies, Marta. Si arribam a les 7:40, ara feim una petita pausa i tot d'una parlant de la crònica internacional i d'un dels noms del dia, el de Peter Magyar, que ha guanyat les eleccions a Hongria.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:41. Peter Magyar ha guanyat les eleccions a Hongria amb més del 50% dels vots i el seu partit, TISA, tindrà 139 dels 199 escons de la cambra. D'aquesta manera, el conservador posa punt final als gairebé 16 anys de govern de Viktor Orbán i podrà tirar enrere el sistema liberal impulsat pel seu predecessor que va modificar la Constitució per reformar la llei electoral al seu favor. Es tracta d'uns resultats que marcaran el camí d'Hongria, però també el de la Unió Europea.
Recorden que que fins ara president hongarès ha estat el més crític dels 27 i ha bloquejat o dificultat algunes iniciatives, com ara paquets d'ajuda per a Ucraïna, per exemple. Entre d'altres coses, l'ultranacionalista havia vetat un préstec de 90.000 milions d'euros de la Unió per a Kiev. Amb els vots escrutats a la mà, Magyar ha fet el seu primer discurs.
Magyar emberek, ma igent mondtak Európára.
Davant milers de persones i amb el Parlament hongarès al darrere, ha assegurat que aquesta nit els hongaresos han dit que sí a Europa i a Hongria. Han dit que sí, ha afegit que ell el representi i que posi el país en ordre. Per part seva, Orbán també ha reconegut la derrota.
Kedves barátaim, a választási eredmény...
Ha assegurat que els resultats són dolorosos, ara bé, ha apuntat que, tot i no tenir el poder, continuarà fent feina per al poble.
Com dèiem, també són uns resultats importants per a la Unió Europea i els principals líders s'han mostrat satisfets amb la victòria del conservador.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat que Hongria reprengui el seu camí cap a Europa i ha dit que així la Unió s'enforteix. Per part seva, Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, ha dit que el lloc d'Hongria està al cor d'Europa. També s'ha pronunciat el president del Consell, Antonio Costa, ha posat en relleu la participació rècord que ha assolit el 79% d'atenció, cosa que es tradueix en més de 4.400.000 persones, i ha assegurat que desitja fer feina en estreta col·laboració, ha dit, amb Magyar.
També han celebrat la victòria del líder de Tizza els presidents i primers ministres europeus. Entre ells destaca l'ucraïnès Volodymyr Zelensky. En un missatge a X, ha assegurat que sempre han aspirat a mantenir bones relacions amb Hongria i desitja fer una feina conjunta constructiva i de benefici per a les dues nacions. Uns resultats que també han tingut repercussió a Espanya.
Perquè el president del govern central, Pedro Sánchez, ha dit que han guanyat Europa i els valors europeus. Al seu torn, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrit que és una gran notícia i ha afirmat que els que creuen en la democràcia, el liberal, l'estat de dret i la necessitat d'ajudar a Ucraïna tenen motius per ser optimistes.
Un dels grans aliats internacionals, ho hem de recordar, de Viktor Orbán, el president fins ara que ha perdut aquestes eleccions, és el president dels Estats Units, Donald Trump, qui precisament ha tornat a crear una pujada del preu de petroli, ha ordenat a l'exèrcit el tancament perimetral de l'estret d'Hormuz, adverteix que l'armada nord-americana interceptarà en aigües internacionals qualsevol vaixell que hagi pagat a l'Iran per creuar aquest enclavament estratègic.
A més, Trump ha avançat que altres països se sumaran també a aquest bloqueig, encara que no ha especificat quins. Per exemple, Anglaterra ja ha anunciat que no hi participarà. I pel que fa als terminis, ha assegurat que el bloqueig de l'estret començarà ben aviat. El president nord-americà respon així al fracàs de les negociacions d'aquest dissabte a Islamabad entre les delegacions de dos països en què Trump ha assegurat que s'acordaren la majoria dels punts manco al nuclear, després de més de 20 hores de diàleg. Aquest país, en referència a l'Iran, no tindrà armes nuclears, ha dit Trump. A la majoria dels països no se'ls hauria de permetre, però aquest país no les tindrà mai.
Tota aquesta crisi passa en una zona crucial, l'estret d'Hormuz, per la qual només l'any passat van arribar a transitar diàriament 20 milions de barrils de petroli i productes derivats, segons estimacions de l'Administració d'Informació Estratègica dels Estats Units. Un volum de comerç de 500.000 milions d'euros anuals.
De fet, com dèiem, aquest anunci de Trump de bloquejar aquest punt estratègic ha provocat un increment del preu del barril de Brent, que ha passat dels $95 als $102 per barril, una variació de més d'un 7%.
I avui també vos explicam que la Global Sumo Flotilla, la segona missió humanitària d'ajuda a Gaza, ha retardat la partida per mort del temporal. L'expedició havia de sortir aquest diumenge des del Port Vell de Barcelona cap a aigües internacionals. La conformen d'haver una setantena de vaixells, més de 1.000 participants de 70 països, i l'objectiu és fer arribar ajuda a la franja o situar com a mínim el conflicte palestí en el focus internacional.
S'espera que la partida es demori entre un i dos dies. Ahir, la Global Summit va organitzar tot un seguit d'esdeveniments en el moll de fusta per acomiadar les embarcacions. Entre els activistes s'hi troba una delegació balear, entre ells Ángel Benítez, que ha explicat a IB3 Ràdio com i per què s'han embarcat en aquesta missió. Ella és socorrista i mariner, també és membre de l'ONG Inca Mallorca Solidària, fundada precisament pels seus pares.
Moralmente sentía la obligación de formar pues de esta flotilla
Lo bueno que, pues, como también soy marinero, pues tuve, digamos, el acceso un poco más fácil.
La ruta pel Mediterrani inclou tres aturades abans d'arribar al destí final, que es Gaza, són Itàlia, Grècia i Turquia, on s'ho sumaran altres flotilles en aquest recorregut. L'ajuda humanitària que transporten inclou material sanitari, escolar, però també de construcció per ajudar a reconstruir aquesta zona.
Todos los barcos están cargados con ayuda humanitaria, ya sea material escolar, ya sea material sanitario, ya sea material de construcción, también para una vez lleguemos ahí, pues poder empezar a reconstruir un poco, digamos, las zonas allá donde vayamos a llegar. También hay muchos profesores, hay psicólogos para dar soporte a, pues, a las víctimas del genocidio.
Recordem que entre la cinquantena d'espanyols que formaven part de la primera flotilla eren les mallorquines Lucía Muñoz, portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Alejandra Martínez i també Reyes Rigo. Ella va ser la darrera en tornar d'Israel, en quedar retinguda per les autoritats i s'ha sotmesa a tres judicis. Finalment, però, va ser alliberada. Just fa dues setmanes, l'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies arran de les denúncies de cinc membres de la flotilla Global Summit contra els càrrecs civils i militars israelians.
I ara falten 12 minuts per les 8 del matí i sortim a l'exterior perquè la Fundació Banc de Sang i Teixits i el Consell de Mallorca organitzen avui una jornada conjunta de recollida de sang. Els participants d'aquesta donació, que es durà a terme avui hora baixa, de 4 a 8 del vespre al Teatre Principal de Palma, rebran una invitació per una òpera, La Voz Human, que representarà els dies 24 i 25 d'abril. Per conèixer més detalls, connectam en directe en la seu de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Palma. Ja hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia.
Bon dia, així és. Som a l'entrada de la Fundació, on tothom que entra pot llegir la frase «Llicència per salvar vides». Tots els grups sanguinis són necessaris. I saludem a la seva directora científica. Ella és Maria Teresa Jiménez. Bon dia.
Buenos días.
I és que després de Setmana Santa, l'entitat va fer una crida perquè les reserves de sang i plasma estaven sota mínims i demanaven a la ciutadania que s'animi a donar, i precisament per fomentar aquestes donacions avui han organitzat, com comentàveu, aquesta jornada conjunta entre la institució insular, entre el Consell de Mallorca, regalant una entrada per donant per assistir a una sessió al Teatre Principal. Teresa, d'on sorgeix la idea d'aquesta campanya?
Bueno, es una campaña muy bonita en la que se ha involucrado muchísimo el director del Teatro Principal y es una campaña para fomentar la donación de sangre, especialmente ahora después de la Semana Santa, que estamos muy bajos de reservas.
¿Y por qué estáis tan bajos de donaciones durante aquests días?
Bueno, nosotros arrastramos un déficit de donaciones desde hace ya varios meses y fundamentalmente es un problema coyuntural. Nosotros somos una institución pública del sector público instrumental y debido a la normativa a la que nos tenemos que tenemos que cumplir, a la que estamos sometidos, no tenemos suficiente agilidad para poder contratar personal. Es decir, hay donantes, nosotros sabemos cómo hacer nuestro trabajo, pero necesitamos más personal y necesitamos ser lo suficientemente ágiles para contratarlo. Mientras esto no se arregle, mientras la institución en la que estamos, la Fundación Banc de Sang i Teixits i les Illes Balears, esté dentro del sector público instrumental y esté sometido a una serie de normativa muy restrictiva, no podemos cumplir con la demanda de los hospitales. O sea, esto es un déficit que se acentúa con la Semana Santa, pero que ya viene de lejos.
¿Y quin perfil de donantes més necessari avui dia?
Bueno, nosotros necesitamos donantes, o sea, cualquier persona sana que me esté ahora escuchando puede donar sangre si está entre los 18 y los 65 años de edad, si pesa más de 50 kilos de peso y si está sana.
¿Qué le diría a una persona que más se anima a donar sangre?
Bueno, la donación de sangre es un acto solidario, altruista, es un acto en el que uno dona sangre y a veces no sabe si lo puede necesitar él en el futuro, esa persona, o sus familiares, o sus amigos, y es importante que la población sepa que sin donaciones de sangre no podemos hacer frente a las necesidades de los pacientes, es decir, un paciente para recibir una quimioterapia, una radioterapia, una intervención quirúrgica, las embarazadas, los niños, sobre todo los prematuros, necesitan ser transfundidos. O sea, el banco de sangre es un pilar básico de la sanidad pública y privada.
Les persones que vulguin donar sang, com ho han de fer? Poden fer la seva reserva d'horari a través de la pàgina web? Poden venir directament aquí a la Fundació?
Bueno, hay muchísimas opciones. Pueden mirar nuestra página web, que es donasang.org, donasang.org y ahí pueden, en la pestaña On puc donar, donde puedo donar, pueden pedir cita. Nosotros vamos a varios municipios de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a lo largo del año. Pueden elegir qué lugar les va mejor. Pueden también venir a la sede, a nuestra sede, que está en la calle Rosselló y Cazador, número 20. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, no cerramos mediodía, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 1 y media. Es decir, pueden elegir dónde ir. Pueden venir con cita o sin cita, no es obligatorio coger cita.
Hola, gracias.
Gràcies a ustedes.
Aquestes són les paraules de Maria Teresa, la directora científica de la Fundació del Banc de Sang i Teixits. Recordem que avui a Hora Baixa, conjuntament amb el Consell de Mallorca, han organitzat una jornada conjunta de donació de les 4 a les 8 de l'Hora Baixa, on els donants rebran una invitació per assistir a una sessió d'òpera al Teatre Principal de Palma.
Idò, ja ho sabeu, si ja habitualment hi ha la recompensa, més podríem dir, de satisfacció personal quan un va donar sang, que avui, a més, tindrem aquest obsequi de poder anar a l'òpera. Ara són les 7:53 minuts. I a Manacor, la plaça de Ses Verdures travessa un dels moments més crítics. El que durant dècades va ser un punt d'activitat comercial, ara presenta una imatge gairebé buida, amb la majoria de parades tancades i només uns pocs negocis resistint al pas del temps. L'expansió de les grans superfícies i els horaris d'obertura, només està obert als matins, resten clients al mercat municipal basat en producte tradicional de temporada. L'Ajuntament pretén intervenir-hi. El projecte encara és embrionari per revitalitzar aquest espai històric i mai exempt de polèmica.
Sí, perquè l'any 1999 es va esbocar l'antiga estructura de ferro per construir, de fet, el mercat que avui encara dona fesomia. En aquesta plaça, ara els pocs placers i placeres que encara resisteixen només venen en aquest moment dues parades de verdures, hortalisses, una carnisseria i una peixateria, també un forn. Esperen un impuls important per dinamitzar l'espai. Bé, el Bouçà i també Maria Sant Andreu.
La plaça de les Verdures viu un moment bastant crític. Jo crec que està a Suci.
Ara està un moment crític perquè la gent pues, no s'adapta... Bueno, nosaltres no ens hem adaptat per quins horaris de... hem provat qualque temporada o mitja hora baixa, això no ha anat bé. Pues, tot buis, molt brutó, tot abandonat, coses espanyades, allà baix no digamos.
I tots, de fet, coincideixen que la irrupció de grans superfícies és un dels factors que més que mai els fa mal. Molts reclamen una moratòria de supermercats.
És que som a plaça, som aquí per revertir això, també. Vull dir, no hem de tenir un discurs derrotista, sinó que hem d'estar animats per venir aquí a obrir i dir ben clar que som aquí per anar en contra de totes aquestes superfícies que s'han deixat obrir.
De fet, els horaris d'obertura i les poques places d'aparcament condicionen l'afluència de clients. És per tot això que l'Ajuntament ha obert la possibilitat que puguin obrir també les hores baixes. Una altra de les solucions és que alguns dels trats buits d'una part de la plaça es dediquin a tapes, a menjar. N'Antònia, placera de tota la vida, no ho té clar.
Està bé o funcionarà, però els nostres puestos no. La gent que vengui a fer tapé o no ve a comprar.
I l'únic peixater d'aquesta plaça de Ses Verdures és en Ramon Cabot, desmenteix la manca d'aparcaments.
Per mala informació o poca informació, que se pensen que no poden arribar en cotxe. I poden arribar perfectament, el que passa que d'aquí cap a més enrere no poden, però poden arribar, i de fet hi ha aquesta zona ZPR que per 10 cèntims poden estar una hora i moltes vegades per desconeixement.
I entre les receptes per evitar el tancament definitiu de sa plaça?
Sa manera de consumir de sa gent és cada vegada menjar més preparat. Nosaltres venem producte, no venem plats fets. I és això el que seria sa gent d'ara. No saben fer menjar, no saben fer un tombet.
Fer impossible que s'obrin grans superfícies. I punt. Ja poden xerrar de si venim a pintar, si venim a arreglar un trispal, si posa un cartellet, això és el tema. Que se protegeixi el producte local.
Avui el mercat municipal disposa de 13 parades actives setmanalment. Ara bé, gairebé la meitat d'aquests trats només s'ocupen els dissabtes, així que durant la setmana laboral en realitat són 7 les parades actives. Si un agricultor, per exemple, vol fer de placer a Manacor, ha de pagar entre 50 i 138 euros mensuals amb llum i aigua.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3 minuts i arribam a les 8 del matí. Ahir es va acomiadar un dels grans esdeveniments culturals de l'any, l'Art Colony, a Palma, i ho va fer amb una jornada de portes obertes on milers de visitants van poder gaudir de centenars d'obres exposades procedents de les 88 galeries que han participat en aquesta edició i que provenen de més de 20 països diferents.
El mal temps i el pluja varen ajudar a que el Palau de Congressos s'omplís d'aquestes persones amb ganes, sobretot de conèixer art, que s'estava allò que s'estava cuinant a Palma en aquests dies. Un gran èxit que tanca un llarg cap de setmana en què les galeries s'han apoderat de la ciutat. Fran Reus és el president de l'associació i assegura que s'han superat totes les expectatives.
Al final l'objectiu era aquest i que si gent pogués conèixer també Mallorca com un destí cultural contemporani, que tenim moltes galeries, tenim fundacions i museus preciosos i que venguin a visitar-nos per això. Al final es posa en el mapa Palma i Mallorca en aquest cas com un destí de referència a nivell cultural i contemporani.
L'Ajuntament de Palma no es va voler perdre la festa. De fet, ha comprat 10 obres d'art a la fira per valor de 105.000 euros que ampliaran la col·lecció d'Esbaluart. De les Balears hi han participat una vintena de galeries. És una quarta part de totes les que hi anaren. La Galeria Cisà és una d'elles i ha presentat una proposta de 4 artistes. La seva directora, Anabel Font, hi ha recalcat la importància que tenen aquestes fires per donar-los visibilitat i com aquestes jornades de portes obertes acosten a la ciutadania al món de l'art. També destacava la importància de fer aquesta jornada a espais com el Palau de Congressos.
I la ciutadania està valorant un edifici que ha estat qüestionat, si no criticat, i realment ha acollit molt bé la fira. És molt positiu que Mallorca se col·loqui en el mapa de l'art contemporani a nivell europeu.
Tota aquesta exposició s'ha traduït també en més vendes dels artistes que han participat en aquesta edició de l'Art Colony, un èxit idò que, tancades les portes, ja pensa en quina serà la propera edició.
Ha estat com molt positiu i hi ha hagut molt de moviment. Després tot això s'ha traduït també en ventes que ha fet la galeria i això jo crec que és molt important per recolzar, no?, tot el que s'ha teixit i els artistes i tot el projecte de galeries. O sigui que molt bones sensacions.